els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, benvingudes, amics i amigues a la nostra taula compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada en aquest podcast entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. El papa, els bisbes i els altres ministres ordenats no són els únics evangelitzadors de l'Església. Ells saben que no han estat instituïts per Crist per assumir per ells mateixos tota la missió salvífica de l'Església al món. Qualsevol cristià, en virtut del baptisme, és deixeble missioner, ja que s'ha trobat amb l'amor de Déu en Crist Jesús. Això no pot ser ignorat en l'actualització de la cúria, la reforma de la qual, per tant, ha de preveure la participació de laics i laiques i fins i tot en funcions de govern i de responsabilitat. La seva presència i participació és també essencial perquè cooperen pel bé de tota l'Església i per la seva vida familiar, pel seu coneixement de les realitats socials i per la seva fe, que els porta a descobrir els camins de Déu al món, poden fer contribucions vàlides, especialment quan es tracta de promoure la família i el respecte dels valors de la vida i de la creació, de l'Evangeli com a ferment de les realitats temporals i del discerniment dels signes dels temps. Aquesta orientació que acabem de compartir amb vosaltres és del Papa Francesc, concretament del punt 10 de la Constitució Apostòlica Praedicate Evangelium sobre la reforma de l'Església. Ens serveix avui de punt de partida. En aquesta taula compartida nostra us presentarem en aquesta ocasió dos testimonis de treball eclesial des de la formació. D'una banda parlarem del moviment de centres d'esplai cristians catalans i de la seva tasca al servei de l'educació en el lleure en la qual tenen dret tots els infants i joves. Ens acompanyarà Anna Grau, presidenta d'aquest moviment. També reflexionarem sobre la realitat de molts preveres religiosos i religioses que temporalment venen a viure entre nosaltres, per exemple, un any, dos o més, procedents de molts països del món. Ho fan per completar estudis i aprofiten aquesta circumstància per fer serveis molt valuosos a les nostres esglésies diocesanes.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Vinga, ens hi posem. Julián Beltrán és un franciscà que estudia a Barcelona, on prepara una tesi sobre educació. El saludem ja, Fray Julián Beltrán, que és colombià. Benvingut a la nostra taula compartida. Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Com està?
Sí, estoy muy bien y contento de estar entre nosotros.
Nosotros también contentos de tenerle. Fray Julián Beltrán, com són aquests mesos i potser alguns anys per a vostè? ¿Cómo es este tiempo de estudio, de servicio a su comunidad, a Barcelona?
Bueno, ha sido una experiencia de crecimiento humano y espiritual, de aprendizaje también de otra cultura, de otra lengua, y también de un esfuerzo personal por adquirir pues trabajo personal para estudiar y sacar adelante una tesis doctoral en educación de las universidades catalanas.
¿Y es una tesis a partir del que es fa a las universidades catalanas?
Es una tesis en una universidad catalana a partir de una línea de investigación en educación, de manera concreta. No es una realidad, no es una problemática catalana, sino universal.
Molt bé. I en quina línia treballa sobre aquesta tesi d'educació, Fray Julián?
Ja, és investigació educativa i de manera concreta de com la educació ha de sustentar-se en evidències.
Uh-huh. Avui titulem el nostre espai Educació sense límits, i és que la formació no té límits. Si no li importa dir-nos quina edat té, quants anys té vostè, Fray Julián?
Sí, tengo 39 años y llegué hace 2 años a Barcelona.
Molt bé, va arribar, doncs, l'any 2020, exactament, no? L'any d'inici de la pandèmia, per entendre'ns.
Sí, exactament.
Sí. Fray Julián Beltrán, franciscà, colombià, de 39 anys, per tant ben jove. Alguns que el coneixen ens han dit que vostè és un predicador apassionat. Com és aquesta passió a la qual vostè interpreta i comenta la paraula de Déu en el món d'avui?
A ver, intento interpretar los textos bíblicos de acuerdo a las realidades, a las problemáticas que nos plantea el mundo de hoy. No quiero hacer unas predicaciones, digamos que tradicionales, sino que leo mucho las situaciones del mundo contemporáneo y a partir de ahí intento iluminar también la vida del hombre y de la mujer del siglo XXI.
Molt bé. I ho està fent, per exemple, a l'església dels franciscans, l'església santuari de Sant Antoni de Pàdua, al carrer Sant Aló de Barcelona?
Sí. Sí, completamente allí. Ese es mi trabajo y mi misión aquí en Barcelona.
Molt bé, integrat, doncs, en aquesta comunitat. No se'n vagi, no se vaya, Fray Julián Beltrán, perquè saludem, aquesta taula és compartida, no només ens acompanya una persona, sinó habitualment dues, de procedències molt diferents. Saludem Anna Grau, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans. Anna Grau, benvinguda a aquest espai podcast de Ràdio Estel.
Gràcies.
Els esplais cristians estan organitzats actualment en un moviment que ja és d'àmbit català, una extensió del que va ser la primera realitat associativa vinculada a l'Arxidiòcesi de Barcelona a través de la Fundació Pere Tarrés, però que continua sota el paraigua d'aquesta entitat, d'aquesta Fundació Pere Tarrés. Anna, què és i, sobretot, com és actualment el moviment de centres d'esplai cristians catalans?
Doncs és un moviment que, com dius, engloba tota Catalunya, és que també Mallorca i Menorca i Andorra i un esplai de València. I jo diria que és un moviment molt plural. Hi ha molta diversitat, al final cadascú ve d'on ve i cadascú té la seva forma de fer.
Quants esplais, quants centres en formen part ara mateix?
Ara mateix aproximadament uns 200 centres d'esplai.
De quina manera, Anna Grau, el moviment ofereix els valors cristians i el missatge de l'Evangeli, tenint en compte la diversitat de la nostra societat i també segurament dels grups d'edats que es formen?
Clar, és important tenir en compte que cadascú treballarà de la seva manera. Nosaltres intentem acompanyar des de diferents espais els monitors i monitores que després acompanyaran a infants i joves a través d'estones amb tu, que diríem els recursos residencials. També tenim espais de reflexió i de diàleg, com és el punt de connexió, tenim la nit formativa que promovem des del moviment i sempre aportant recursos perquè puguin treballar a diferents nivells, tant dins l'equip de monitors i monitores com amb els infants i joves del seu esplai propi.
I sense entrar en cap any concret, com és l'activitat dels centres d'esplai cristians catalans durant un curs normal d'una banda i en el temps d'estiu de l'altra? Hi ha dinàmiques diferents i hi ha tot un treball, no?, setmanal, sobretot durant el curs.
Exacte. Bàsicament, de forma normal, els centres i clubs d'esplai fan activitat setmanal, com dius tu. Normalment dissabtes, matins o tardes, també diumenges o divendres. I doncs vam fent cap de setmana, potser excursions, durant el curs poden tenir els casals de Nadal o Setmana Santa que solen fer rutes, i a l'estiu és l'habitual, que acaben tancant fent campaments, rutes d'estiu, colònies, cases de colònies o camps de treball.
Hi ha moltes possibilitats de fomentar aquesta educació en el lleure, no?, que és el que tenim en el fons de tot plegat, oi? Si els grups existeixen, si hi ha monitors, si s'organitzen activitats, és perquè els nens tenen dret també a aquesta educació, dins l'educació universal, en el lleure, en el joc, en les relacions humanes des de petits, sempre amb respecte. És una tasca difícil, eh? No és qualsevol cosa.
No, sí, no és qualsevol cosa, exacte. Al final, això que comentes, no? El lleure és un dret universal dels infants i s'ha de poder oferir a qualsevol persona. I des de l'espai hem de ser un espai d'acollida per qualsevol realitat d'infants i joves. Llavors, és important poder oferir aquest espai a tothom. I al final, nosaltres, la nostra tasca, això està basada en valors, en base a uns objectius que anem elaborant, cadascú té la seva realitat, i doncs, en funció del grup treballem unes coses o altres.
Mm-hmm. Anna Grau, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, ens està acompanyant. Ens queda molt poc temps, però si es pot esperar un momentet, donarem encara veu també al franciscà Julián Beltrán, colombià, estudiant des de l'any 2020 a Barcelona amb una tesi sobre educació. Fray Julián, ens pot resumir breument com és la seva història de vocació franciscana? Suposo que a Colòmbia, a la seva terra, va anar sentint aquesta crida de Déu.
Exactamente, yo conocí a los franciscanos en la parroquia cerca donde yo vivía y empecé a investigar un poco sobre la historia de San Francisco de Asís. Me enamoré de esa historia y le dije a alguno de los franciscanos que vivía allí que cómo hacía para ser franciscano y fue en el año 2000, uh-huh. Empezó todo, es decir, hace más de 20 años.
Sí, sí, Déu-n'hi-do, l'any 2000 i des d'aleshores va anar encaminant aquesta vocació amb els franciscans i també dintre d'aquest orde tan antic i alhora tan fresc avui, també la vocació al sacerdoci, perquè és una congregació clerical, no? Per tant, tot ho ha viscut.
És una congregació mixta.
Mixta, sí, exacte. Pots ser prevera o pots no ser-ho. De fet, Sant Francesc d'Assís no va arribar... Em sembla que va ser diaca, però no va ser prevera.
Sí, sí, exactament.
Sí, sí. Molt bé. Vostè està vivint, dèiem, aquest temps d'estudi a la comunitat dels franciscans del carrer Sant Aló de Barcelona, on, com ens ha comentat, celebra eucaristies, confessa, predica... però vostè què ha trobat internament en aquesta comunitat? I què ha aportat vostè? Com l'enriqueix aquesta comunitat? Ja sé que és molt diferent segurament a les de Colòmbia o altres països.
Yo he visto, sobre todo en los hermanos franciscanos de Barcelona, mucha austeridad, sencillez, un sentido de fraternidad bastante amplio y generoso. Eso me ha gustado. Y yo, pues con mi juventud, con mi frescura, con mis ideas de, sobre todo con relación a la explicación de la palabra de Dios, ellos les ha gustado esto, entonces... Uh-huh. He sabido integrar molt bé i comprendre la cultura d'ells també.
Sí, em sembla que aquesta comunitat ara mateix té una mitjana d'edat alta, no? No hi ha una renovació significativa. Són frares potser que passen els 60, els 70 i els 80 anys.
Sí, 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 sí. Però jo crec que té un promedio de 75 o 78 anys.
Uh-huh. I és una mica paradigmàtic, perquè potser a Amèrica Llatina sí que hi ha més vocacions, i fins i tot a l'Àsia i en altres llocs del món.
En Amèrica Llatina hi ha vocacions todavía, però ja comença una pequeña crisi vocacional. Uh-huh. Perquè de totes maneres bebemos de les idees d'Occidente i bueno, se secularitza un poc la societat també, uh-huh. Afortunadament.
Fins quin any té previst vostè estar-se aquí a Barcelona amb aquesta tesi sobre educació? Fins a l'any 2023, 24, potser?
24, 24.
Molt bé, molt bé. Doncs un momentet abans d'acomiadar-lo, perquè direm adeu també a Anna Grau, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, que ens ha acompanyat avui. Potser una darrera pregunta, Anna, seria de quina manera els joves i adults recorden i valoren l'educació en el lleure i la formació en valors rebuda quan eren nens des dels esplais, les colònies, els campaments i altres activitats? És a dir, aquells que ara poden tenir 40, 50 i han anat a esplais, o potser menys, i han passat l'edat de la infància i l'adolescència, segur que diuen alguna cosa, no?, dels esplais. Què predomina?
Jo crec que és una cosa que marca moltíssim. De fet, ja es veu que quan els joves acaben a l'esplai solen voler continuar dins l'equip de monitors i monitores i moltes famílies acaben portant els seus fills i filles a l'esplai després quan ja han anat a poder-los apuntar. Jo crec que és una cosa que marca el teu tarannà de cadascú. Vull dir que és una cosa molt maca i que enriqueix moltíssim a la persona que ho viu.
Per tant, potser no és tant el que puguin dir de paraula, que també segur que diuen moltes coses, sinó sobretot aquell estil, no? Aquell estil, doncs, de viure socialment.
Les accions.
Ahà, exacte. L'esperit de sacrifici, per exemple, la solidaritat dels uns amb els altres, la fraternitat, bé, doncs, la sana competitivitat, fins i tot, no? L'esport.
Exacte.
Podrien dir moltes coses.
Allunyar-nos de l'individualisme.
Exacte, fugir de l'individualisme, allunyar-se d'aquest contravalor, en aquest cas. Un plaer comptar amb la presidenta, nova, oi, des de l'any 2021? Des del febrer del 2022, oi? Sí, doncs la nova presidenta del moviment de centres d'esplai cristians catalans, enhorabona per aquesta nova missió, que vagi molt bé amb el seu equip, els monitors, i sobretot que aquestes activitats també arribin a tothom. Recordem que als estius s'acostuma a posar en marxa aquesta campanya Cap Infant Sense Colònies, perquè els nens i nenes, nois i noies de famílies més vulnerables també puguin accedir. Suposo que això funciona també, oi?
Sí, i tant. Sí, i també des d'esplai d'això. Fem molta feina perquè ningú es quedi sense aquest espai.
Exactament, que l'economia no sigui un problema, una barrera.
Exacte.
Moltes gràcies, Anna Grau, presidenta del moviment de centres d'esplai cristians catalans. Una abraçada.
Una abraçada molt forta.
I encara... Adéu. I encara ens quedem amb Fray Julián Beltrán. Res, dos minutets més per preguntar-li una mica el que són els carismes franciscans, també perquè els oients els acabin d'assimilar, que de vegades no acabem d'entendre bé què són els franciscans conventuals, els franciscans només, sense cap adjectiu, els framenors, framenors caputxins, hi ha diverses congregacions, oi?
Sí, la orden es una sola, pero está dividida en tres grandes ramas, la orden de frailes menores conventuales, la orden de frailes menores capuchinos y la orden de frailes menores a secas.
Sí, exacte.
Nos dicen popularmente franciscanos.
Sí, que aquesta comunitat de Sant Eloi és d'aquesta última, no?
Sí, exactament.
Molt bé. Sí, sí. També hi ha les del carrer Bertran, que són framenors, no? Franciscans.
Conventuals.
Conventuals, perdó, és veritat. Framenors són vostès, sí. Conventuals, i després hi ha els caputxins, a Sarrià, per exemple, i en altres llocs, no?
Un poquito complicado explicar la diferencia, porque hay que remontarse a la historia de misma de San Francisco, pero bueno, somos la misma orden y la misma espiritualidad.
I tant, sens dubte. I el mateix fundador, Sant Francesc d'Assís.
Exactamente.
Moltíssimes gràcies, Fray Julián Beltrán, franciscà de 39 anys, colombià, i estudiant des de l'any 2020 en una de les universitats catalanes sobre una tesi d'educació, en principi amb la previsió d'estar-se aquí fins al 2024. Molt contents de tenir-lo i espero que abans que torni a Colòmbia puguem comptar amb la seva presència.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de haber participado en vuestro programa.
Nosaltres també. Adéu-siau.
Veremos. Adéu.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
És des de l'amor que vull parlar-te de les coses que senzillament hem compartit. Quan l'esperança habitava en el meu cor, cercant miratges que no em duien mai a port.
Avui hem parlat de la formació i del creixement humà, espiritual i intel·lectual que tots podem experimentar, sigui quina sigui la nostra edat, i sempre des del plus de l'amor a Déu i als altres. És per això que compartim amb tots vosaltres, per acabar, aquest tema del grup Xirat, de la família Marista, des de l'amor.
M'apropen a Déu, em fan ser feliç de debò. I sé que tu m'estimaràs i que em perdonaràs quan vegis que m'allunyo. I jo t'ofereixo el meu cor, la vida, la cançó, tot el que puc donar-te.
Fins aquí el nostre podcast, Taula Compartida, un plaer haver estat punt de trobada novament per a tots vosaltres. La unitat en la diversitat és la gran riquesa de l'Església i del missatge cristià que es nodreix dels diferents carismes. Fins aquí a 7 dies, salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que vagi bé!
Taula compartida. un podcast de Ràdio Estat.